10 i 20 minuts. Jo diria que sí, que és el despatx d'alcaldia. El que passa és que, esclar, fa tant de temps que no anem al despatx d'alcaldia que potser dius, home, potser és un altre, però jo diria que sí. Aurora Carbonell, bon dia, bona hora.
Bon dia.
Esteu al despatx d'alcaldia, eh?
Sí. Ja, des d'aquí ja. Faig moltes
rondes. Ja els hi dèiem als oients que això d'avui seria com en època de Graham Bell, que estem a 10 metres de distància, però per aquestes coses de la Covid hem preferit també mantenir tots els criteris de seguretat haguts i per haver i conversar en aquesta conversa habitual de cada mes amb l'alcaldessa a través de, bé, de la tecnologia, en l'àmbit virtual. Alcaldessa, tres coses per començar, que cadascuna d'elles inquieta algú d'una manera o d'una altra. Per una banda, suposo que veu veure ahir aquest, anava a dir, immens grafiti, el mur del Baluar, sota del Canó, que ha enervat els ànims, com és lògic i normal, de tanta gent. Se n'ha pogut saber alguna cosa de l'autor que va deixar, o que sembla que havia deixat un cert rastre a internet de la seva empremta i de la seva personalitat?
Bé, aquí, evidentment, a tots ens va, quan ho vam veure, no? Ens va afectar en el sentit de dir, veure això al patrimoni de Sitges. I de seguida la policia ja està actuant d'ofici, evidentment, ho ha vist, o sigui, increïblement aquesta gent ho fa i ho penja a la xarxa dient que ho ha fet. Per tant, la policia està actuant d'ofici, però a més, des de patrimoni, des d'urbanisme, també ho estan mirant perquè és un element patrimonial i des de serveis urbans, la brigada, evidentment, per netejar-ho. Vull dir, de seguida els tres departaments que es va veure es van posar en seguida a actuar i la policia ja està treballant. Vull dir, esperem que trobin a la persona com ho ha fet i que es pugui fer una denúncia.
Hi ha una certa possibilitat que sigui així? Que la persona hagi deixat tan rastre, per dir-ho d'alguna manera, que hi hagi la possibilitat de poder saber exactament sí. Qui ha estat?
Jo penso que sí, almenys és la policia és el que ens van dir. Ens van dir actuem d'ofici, no cal ja ni que ningú denunciï, perquè nosaltres ja ho hem vist i estem fent el seguiment dels autors.
Segona qüestió, fa dies que teníem aquí el regidor Monasterio, que teníem el president del Club Natació, que ho hem anat preguntant també a diferents portaveus, per una qüestió que neguiteja, òbviament, a la Junta del Club, hi ha previst una assemblea, es parlava d'aquesta necessitat imperiosa de tenir 80.000 euros per poder salvar l'entitat en aquestes setmanes tan complicades, i sobre la taula se'ns ha dit i se'ns ha repetit quelcom que també és evident, que s'ha de dissoldre al Consorci del Club Natació, perquè si no, tampoc els serveis jurídics i els serveis econòmics de l'Ajuntament deixen que la institució pugui fer una aportació de 80.000 euros. Hi ha alguna forma de desbloquejar aquesta situació, alcaldessa?
A veure, nosaltres ara ja estem, sempre, de fet, perquè és un tema molt complex, ho hem dit moltes vegades. Això és un consorci que en el seu moment es va fer, que forma part del club i forma part l'Ajuntament. I aquí hi ha un deute, i hi ha un deute molt gran, que s'ha anat fent gran, diguem, no? Perquè va demanar una hipoteca i hi ha un deute amb una entitat bancària i, per tant, és un problema. Quan el consorci que es liquidi, com qualsevol empresa o qualsevol consorci, doncs s'ha de pagar el deute, no? I s'ha de liquidar també econòmicament.
Faig un parèntesi aquí. L'any passat, si no recordem malament, l'Ajuntament va liquidar bona part d'aquesta hipoteca.
No.
No.
L'Ajuntament el que va fer és separar els diners que els tenim.
Entesos.
O sigui, els diners estan separats per dir, quan es liquidi, l'Ajuntament ho pot pagar.
Entesos. És a dir, l'Ajuntament va separar prop de 3 milions d'euros
sí.
per poder liquidar la seva part de la hipoteca.
Sí, són gairebé 4 milions, perquè són 3.800.000. Vull dir, són molts diners, molts diners. I per tant s'ha de fer molt ben fet. I tampoc, evidentment, nosaltres volem ajudar al màxim al club. Però és evident que ara per ara, si tanquem avui en dia el consorci, el club també tindrà un deute molt gran que no el pot assumir. Està claríssim. I, per tant, ens trobem en això que has dit tu, no? Que no podem ajudar-los perquè com hi ha un deute enorme, fins que no es liquidi el consorci, doncs és un problema, és veritat. Tot i així, estem mirant de fer una aportació extraordinària al consorci perquè pugui ajudar el club. que també és difícil, eh? Perquè dius com has de fer una aportació a un consorci que està plegant perquè no té liquiditat econòmica. No és fàcil, és un tema molt complex.
Però és a dir, l'única fórmula, ara per ara, que podria marcar-se dins uns criteris legals que poguessin ser aprovats seria que l'Ajuntament fes una injecció al consorci i que a la vegada el consorci fes la injecció econòmica o la connotació.
Exacte, en això és en el que estem.
Segurament, més d'un i més de dos, continuen preguntant-se 10 anys després pel que ja es preguntaven 10 anys abans. Fins a quin punt l'Ajuntament ha d'ajudar a una entitat privada, que en aquest cas sigui el Club Natació, ha d'ajudar en aquesta magnitud. Eh? És evident que l'Ajuntament ara gairebé podríem dir que té la capacitat de quedar-se amb el patrimoni del Club Natació, perquè veritablement pot assumir aquesta part de la hipoteca, però en qualsevol cas, sigui el Club Natació, sigui la piscina municipal, que també ha estat en una situació prou complicada, l'Ajuntament fins a quin punt, aquest continua sent un debat que cal posar sobre la taula, fins a quin punt ha d'ajudar una entitat privada encara que la Natació hagi fet una labor evidentment que no qüestiona ningú?
Sí, evidentment. De fet, jo penso que la responsabilitat aquí de l'administració també està. Vull dir, fa molts anys es va decidir pel que fos fer un consorci i, per tant, formem part d'aquest consorci, per tant, també tenim responsabilitat. I també tenim, i jo crec que els polítics que estem ara governant, doncs tenim la responsabilitat de solventar definitivament aquest problema, de no arrastrar, de no fer la pilota més gran, diguem, perquè al cap i a la fi és el que dius tu, al cap i a la fi són uns diners que pagaran tots els sitgetans i les sitgetanes. Per tant, quan abans ho podem liquidar i de la manera més justa i evidentment, amb tota la legalitat possible, diguem que s'hagi de ser, i evidentment intentant no danyar amb un club centenari com és el Club Natació. Que això és complicat perquè, pel que sigui, en el moment jo no puc criticar per què es va fer en aquell moment, perquè les seves raons devien tenir seguríssim. Però el que no pot ser és que fem patada cap endavant, diguem, no? Això s'ha de resoldre ja i s'ha de resoldre de la manera menys gravosa possible per tots, pel club i pel poble, diguem. Ara, és evident que sí, que costarà uns diners i això està claríssim.
Des del coneixement i des de l'experiència que en podeu tenir, creieu que el Club Natació en solitari pot sobreviure?
Home, ara per ara, amb la... Clar, a més amb ells, ara els hi ha vingut el greuge del Covid, que només faltava això. Però ara per ara, si no es liquida el consorci, el club no pot continuar d'aquesta manera. Si es liquida el consorci, quedarà amb un deute molt gran, és veritat. Llavors és el que hem de parlar, que podem parlar i que per això tenim advocats entremig que ens estan intentant resoldre de quina manera podríem arribar a una entesa de, tot i acabar amb un deute, com es pot anar pagant aquest deute, com podem fer que ells continuïn actius i vius i el consorci es liquidi definitivament.
Mm-hmm. 10 i 28 minuts, ahir teníem el regidor David Martínez, li demanàvem a l'inici de la conversa si ens podia garantir una cosa i ell ens va dir, vinga, endavant, i ens va garantir que els Reis serien presents a Sitges. Avui li demanem a l'alcaldessa, per començar, si pot garantir una cosa, li farem la pregunta també, perquè si això fos un consultori radiofònic estaríem parlant d'una sitgetana desesperada. Creieu que podeu garantir alguna cosa?
Alguna cosa de Reis, vols dir?
No, alguna cosa d'una situació que està en tramitació, però que encara no s'ha acabat.
Ara no sé a què et refereixes.
Vinga, us ho explico i a veure si l'alcaldessa pot garantir. Estem parlant d'uns contenidors que encara no s'han traslladat, d'uns contenidors a l'Avinguda Artur Carbonell, cantonada... Hombre, aquests contenidors! Fa 3 mesos, el 22 de setembre, el regidor Jaume Monasterio, en aquesta mateixa taula, assumia, d'alguna manera, la petició que li havia fet la Nassim Arjomandi de la Floristeria Brisa de veure si es podia arreglar aquella situació, gairebé diríem que d'insalubritat, al davant del seu establiment. El regidor va dir que hi havia la planificació de poder traslladar aquests contenidors una altra vegada on d'alguna manera havien estat, el passatge Pau Benaset, però que calia arranjar una mica. Esclar, anant passant les setmanes, la garantia del regidor continua existint, però hem travessat 1 mes, 2 mesos, estem al 3er mes i la Nassim ens deia, escolta'm, que n'hem parlat de vegades, fins i tot en algun moment hem tingut converses per adessentar la façana perquè ja estava gairebé fet aquest trasllat, però no hi ha manera de que aquest trasllat s'efectuï. Per això li preguntàvem a l'alcaldessa si podeu garantir que aquest trasllat s'efectuarà, si és que hi ha tantes coses que s'hi posen d'acord.
A veure, jo sobre tema de situació dels contenidors, evidentment és una feina del departament, dels tècnics, del regidor. Jo no sé exactament en quin punt està justament aquests contenidors perquè, com bé saps, n'hi ha dos o tres punts encara conflictius. A les botigues també tenim un problema, també estem intentant solventar-lo i n'hi ha algun altre punt que són d'aquests conflictius pel que sigui, perquè s'han posat en un lloc que, mira, que aquest fa anys que està, eh? Sí. Increïblement, aquí en aquest passeig n'hi ha diversos punts, perquè n'hi ha un altre davant, bueno, davant del mercat i n'hi ha un altre davant de l'Escola Pia, sí. En pocs metres n'hi ha molts contenidors i no sé exactament per què n'hi ha aquest punt negre complicat. Però de punts negres, malauradament, n'hi ha alguns més i s'estan resolent cas per cas. Perquè a mi em preocupa també molt els punts negres de Garraf 2, de les botigues, és un altre lloc que tenim molts problemes i s'han d'anar solventant cas per cas. I
perquè reconeixeu, alcaldessa, que això és un punt negre, eh? Us ha sortit un ombre com allò de dir, mare de Déu, aquest desastre de... Sí.
Però que és estranyíssim, eh? De fet, jo vaig veure un dia claríssimament com un restaurant deixava allà tots els seus residus. I ho vaig denunciar en aquell moment, perquè a més no se n'amagaven, diguem, anant amb el rètol al darrere de la samarreta. I vaig dir, és que, clar, no entenc per què en aquest lloc justament hi ha aquesta problemàtica, però un dels casos era aquest que jo mateixa, perquè ho vam fer davant meu, i ho vaig poder denunciar. Però tampoc s'entén perquè en aquest punt hi ha aquest problema i en canvi una mica més amunt o davant de la Pia doncs no passa res. És curiós, és veritat. Són punts que pel que sigui, no ho sabem exactament per què, però pel que sigui hi ha una tendència a que hi ha un problema i s'ha de resoldre, és evident que s'ha de resoldre perquè si no, doncs cada vegada el problema és més gros, això està claríssim.
Se li pot donar una resposta a aquesta oient?
Home, jo no he parlat amb el regidor una altra vegada, però sé que sí que hi ha els tres o quatre punts aquests que s'estan enquistant i que estan treballant amb aquests punts i que estan a sobre, però això sí, que sàpiga que no és l'únic punt i, per tant, s'està treballant, seguríssim.
Déu-n'hi-do per això 3 mesos, eh? Per uns contenidors per traslladar-los.
Bueno, perquè a vegades no és tan fàcil, eh? A veure on te'ls poses. Ens ha passat més d'una vegada que s'ha canviat un i allà on te'ls vols posar no volen que els hi posis. I, o sigui, ja no és el problema del camió, si gira per la dreta, per l'esquerra, el mànec per on ha de passar, si s'ha d'aixecar, que això ja és molt tècnic, sinó que moltes vegades hi ha resistència d'allà on amb el nou lloc on els vols posar.
Tot i que aquí semblava clar fa 3 mesos que hi havia un lloc on posar-los i que hi ha un lloc on posar-los.
No sé, però aquests contenidors, quants anys fa que estan allà?
Tots no.
Ja, tots no,
doncs però quan sí.
Sempre han tingut contenidors allà. Vull dir, això està claríssim. I, clar, ara n'hi ha més perquè n'hi ha totes les fraccions, però que segur que es trobarà una sortida, seguríssim. Però, clar, el que no pots és treure una sortida i crear un altre problema. Això segur.
Això de la neteja continua sent tema recurrent, eh?
Ah, exacte. Una cosa que et diré important, s'està augmentant molt el reciclatge. S'està augmentant en un 23%. I això, només per això, home, ja és un punt molt a favor, eh? Que a Sitges això seguim tenint un deute pendent, que no reciclem prou, i s'ha augmentat un 23%, i això és força important.
I ara que tenim el sistema muntat així, suposo que l'alcaldessa també, com el regidor o com a altres membres de l'equip de govern, ha pogut escoltar o llegir experiències de municipis que ara sembla que tornin a apostar, i no sé si això pot ser una aposta de futur, una vegada més pel porta a porta. Per, en aquest cas, la recollida de determinats tipus de residus en dies determinats, però a la porta de casa. I, per tant, diguem-ne que des d'un punt de vista també de la gestió municipal, fora contenidors dels carrers, fora aquestes imatges tan problemàtiques, però aleshores el porta a porta que ha de respectar uns dies i unes hores. Això pot ser una proposta de futur, encara que ara tinguem contenidors nous acabats de posar?
És una proposta de futur molt propera. De fet, el regidor ho està treballant en algunes zones de Sitges, en alguns barris. Per exemple, parlava de les botigues. Les botigues és un lloc que es podria fer porta a porta. Amb alguns, sobretot amb urbanitzacions, amb barris, És cert que al centre, jo el porta a porta fa molts anys que parlem en molts llocs, per exemple, Sant Sadurní d'Anoia és una ciutat que fa molts anys que fan porta a porta i he parlat amb els regidors d'allà i clar, ens deien, hi ha poblacions que es pot fer, hi ha poblacions turístiques com Sitges al centre, ara per ara no es podria fer, al centre de Sitges, amb tots la restauració, els comerços, els hotels, l'habitatge d'ús turístic, és impensable. Però en canvi sí que es pot fer per persones i per barris. I em consta, perquè bueno, més ho hem parlat amb el regidor, amb el Jaume Monasteri, amb el regidor Josep Maria Martínez de les botigues, hem parlat de potser una de les primeres proves pilot que es farà serà botigues, perquè allà sí que es podria segurament fer un porta a porta. I si comença a funcionar en alguns barris, doncs anar-ho fent en barris. Això sí que ho tenim, de fet, ja s'està treballant.
Els que valoren el porta a porta, per què el valoren?
Home, el valoren sobretot per això, perquè no hi ha contenidors, i perquè s'acostumen a si cada dilluns has de treure el plàstic, dimecres el vidre, que un mateix es va acostumant, no? I aleshores també tu vas veient què és el que necessites més. Si l'orgànica és la que potser cada dia la utilitzes més, si potser el plàstic ho pots guardar a casa dos o tres dies no passa res, però sobretot el que valoren és això, que el carrer estigui net de contenidors, perquè com no n'hi ha, ningú pot anar a... Fins i tot a l'incívic té més problemes.
Fins també on l'experiència us digui o en les converses amb diferents municipis us diguin, els que han proposat el porta-a-porta han tornat els contenidors o veritablement el porta-a-porta s'ha demostrat prou eficaç com per no haver de tornar a pensar en els contenidors?
S'ha mostrat força eficaç. Sí que és cert que encara això, alguna població que conec que porta molts anys ja fent el porta-a-porta em diu sempre tenim un punt negre que és allà a l'entrada de la carretera que la gent va abocar. Això, malauradament, li passa a molts llocs. Però, en general, et diuen sobretot que el reciclatge augmenta moltíssim perquè, clar, la gent realment forçosament ho fas bé i ningú, que sàpiga jo, no han tornat enrere, que sàpiga jo, perquè els ha funcionat bé.
Avui a les 5 de la tarda, a través del canal de YouTube de l'Ajuntament, la tercera cimera, en aquest cas cimera virtual del Pacte Local per la recuperació, d'alguna manera la cimera que posa sobre la taula el resum de tot el que ha estat aquest procés de participació i també les propostes de cara al futur. Demà els en farem un resum també al matí del que doni de si la cimera, però fonamentalment, alcaldessa, què en traieu d'aquesta cimera i quines són les principals conclusions de cara al futur que se'n poden treure?
Mira, el que trec jo és que finalment això ha estat un pacte. Mira, voldria anunciar que aquesta tarda també estaran dins del pacte l'Associació de Comerciants de Sitges.
Al final, sí.
Sí, que ens n'alegra molt perquè, a més, ells s'ho han treballat moltíssim. La veritat és que l'associació és una associació... Sempre ho havíem demanat, que hi hagués una associació de comerciants sempre demanant-ho, i ara que ho han fet en un moment complicadíssim perquè els ha enganxat en plena pandèmia. Però cal reconèixer que l'associació s'ho ha treballat moltíssim. Ens hem reunit moltes vegades, per tant, hem parlat conjuntament i hem dialogat. Finalment, ells aquesta tarda estaran dins del pacte perquè ells entenen que tots els comerciants ara és moment, sobretot, de fer el reforç aquest del comerç de proximitat, de treballar conjuntament. Ara comença una campanya de Nadal. I, per tant, entenen que més que mai cal que el comerç estigui associat per treballar conjuntament, no? I amb això ens n'alegrem molt i els agraïm molt també la feina que estan fent, ja ho dic, en un moment complicadíssim.
Alcaldessa, per fer un encaix aquí, ha tingut alguna cosa a veure una demanda que també havien formulat alguns dels membres de l'associació de poder, d'alguna manera, facilitar les coses als comerços del centre pel que fa referència a la campanya de Nadal, que la Fira de Nadal no només estigués a Can Robert, sinó que es pogués fer alguna acció al centre per als comerços del centre del Rovell de l'Ou de Sitges? Alguna cosa hi ha hagut també perquè l'associació pogués...
Evidentment, amb això hem estat parlant moltíssim i evidentment que ja hem dit que precisament avancem l'encesa de llums aquest divendres dia 27, farem una campanya, bueno, a més que coincideix amb el Black Friday, ja expressament perquè tot jugui a la vegada, diguem, també farem una campanya forta de difusió de compra al comerç de Sitges i això penso que és importantíssim a la gent que es mentalitzi que ara, més que mai, hem de comprar els nostres comerços. Perquè hem d'ajudar els nostres, però a més perquè el comerç de proximitat és el futur i és el que hem de fer. I en general, amb la pregunta que em feies sobre el pacte, Nosaltres, l'Elisabet Pérez, que és la regidora de participació, que ha fet una feina ingent els últims mesos, diguem-hi, els últims dies sobretot, perquè hem anat aquesta tercera cimera és a l'inici també d'un pla d'actuacions per fer front al Covid. Fins i tot li estem com canviant el nom, perquè en principi era un pacte, és veritat, un pacte de ciutat, però acabarà sent un pla d'actuacions per fer front a la Covid, no? I aquest pla d'actuacions, avui s'explicarà, no? Però s'ha fet tan, de manera tan participativa que això és el millor. O sigui, aquí ha estat tothom, ha estat la gent de l'esport, la gent del medi ambient, els agents econòmics, ha estat la gent, sobretot, de l'àmbit social. Aquí ha estat tothom treballant per Sitges. I això, en aquests moments, que es necessita més que mai, solidaritat i empatia per entendre el que li està passant a l'altre, penso que és molt important.
El gremi de l'hostaleria no hi ha tornat i els grups polítics que van marxar no hi han tornat tampoc.
No, el gremi d'hostaleria hem parlat molt amb ells. Nosaltres, evidentment, la porta està oberta perquè d'aquí neix també una pàgina web que avui es presentarà, que estarà activa, que és on es anirà veient totes les ajudes que s'estan fent, en quin punt estan, què s'està fent, què està demanant la gent. Després es veurà les actuacions que estan fent més a mitjà termini, què passarà al Carnaval, què passarà a l'estiu, què farem per Setmana Santa, tot el que s'està fent, i després l'apartat ja de més estratègia a llarg termini, no? Per tant, la porta està oberta a tothom. Amb els partits polítics jo he parlat amb tots, també els he dit amb tots, la porta està oberta per com vulgueu. Això és un pacte de vila, de poble o de ciutat, diguem-li com vulguem, però és un pacte perquè entre tots ens reforcem i entre tots ens ajudem. I jo penso que és bo que estiguem al màxim possible, evidentment, per això dic que les portes estan obertes. És cert que el gremi ho sap perfectament i quan vulguin s'hi poden incorporar. Però és molt important que la resta de sectors estan tots, l'Associació de Comerciants del Centre, l'Associació de Comerciants del Poble Sec, les platges, evidentment, tots els consells de la vila, i això penso que és molt important.
Dues qüestions a partir d'aquí, que tenen relació també quan conversàvem amb el nou portaveu del Partit dels Socialistes i també regidor de Turisme, Lluís Miguel García. Per una banda, el regidor García ens deia cal replantejar, com ja d'alguna forma també apuntava l'alcaldessa, la forma de tramitar els ajuts als autònoms i a les empreses. L'Ajuntament aquesta setmana va aprovar ahir en la Junta de Govern Local ja el tràmit final perquè els autònoms puguin rebre els ajuts que en el seu dia va posar en marxa la Regidoria de Promoció Econòmica, però d'alguna forma Lluís Miguel García deia bé, això s'ha de fer d'una altra manera perquè no pot ser que triguem tant de temps, i assumia, diguem-ne, aquesta part de responsabilitat. Algú també ens comentava aquests dies en si, com han fet altres municipis, i jo no recordo ara si va ser o el regidor Nacho Rubí o algun altre regidor, que ens deien que d'alguna manera l'Ajuntament atorgava primer l'ajut i després demanava tota la justificació documental per aquell ajut. I aleshores l'Ajuntament es posava a treballar en tot el que era la certificació dels papers, però l'ajut ja havia arribat d'una forma directa. D'alguna manera això es podria fer al revés per agilitzar aquesta tramitació que la pròpia alcaldessa deia que era excessivament llarga. Què es podria fer?
Mira, és evident que nosaltres hem de buscar el màxim possible de que la gent tingui l'ajuda al moment. Ara estan rebent i per fi, jo, la veritat, hem passat gairebé una malaltia per les ajudes al lloguer a la gent perquè ho necessitaven. I ara estan cobrant i la veritat és que és una alegria quan la gent et truca i et diu ostres, gràcies Aurora, per fi m'ha ajudat tant a poder pagar, tant de bo haguéssim pogut pagar el mes de juny, no? Això ens ha costat molt. Jo donar diners i després justificar-ho m'estranya molt que ho pugui fer algú, però si algú ho pot fer, que ens ho expliqui, perquè l'únic que fem és, el que ha de tindre clar la gent és que el procediment administratiu, l'administració, no estava preparada per una pandèmia.
Us ho pregunto, alcaldessa, perquè el propi Lluís Miguel García ens deia que hi havia hagut ajuntaments que en 15 dies havien fet la tramitació i en 15 dies havien pagat els ajuts. O sigui, que en un mes havien aclarit això.
Sí, pot ser que ho digui, no tinc problema, però m'agradaria veure-ho. Per què ho dic? Perquè ningú s'està inventant res. Vull dir que hi ha un procediment administratiu que tu, amb el diner públic, quan el dones, doncs, evidentment, has de seguir una normativa. I no estàvem preparats per una pandèmia que la gent necessitava els diners ahir. Estem preparats per fer aportacions econòmiques, subvencions i tot el que vulguis, però té un procediment. I què passa si no fas el procediment correctament? Doncs aquí mateix heu parlat moltes vegades, per exemple, què va passar amb una obra que ens van dir que la vam fer molt ràpida perquè volíem arreglar-ho, com per exemple Pinsbens. Una obra legal, recordem, perquè l'obra no és il·legal, una obra que va fer tots els tràmits, que es va voler fer ràpid perquè es volia arreglar un lloc que estava malament i una part del procediment va tenir una falla i algú va fer una denúncia. Què passa? Ara imagina't que fem unes ajudes que donem 2 milions d'euros i algú ens diu, escolta'm, en lloc de l'exposició pública de 15 dies, vas estar 13 dies, denúncia, torna els diners, torna a tirar enrere. Vull dir, malauradament i desgraciadament s'ha de mirar tant amb lupa perquè pot sortir-te pitjor el remei que l'enfermetat. Ara, és evident que el nou pressupost, ja no haurem de fer modificacions de crèdit perquè ja les posem amb aquest pressupost, per tant ja ens estalviem tota una tramitació important i evidentment que estem parlant amb intervenció i amb secretaria per dir, escolta'm, jo vull que els terminis i que tot sigui molt més ràpid i evidentment que es farà i s'intentarà fer el màxim possible. Però el que està clar és que un procediment administratiu i un acte administratiu, segons la llei, és el que és i poca cosa es pot canviar. I això ho hem de tenir conscient perquè és molt garantista.
O sigui que si es pot guanyar temps, es pot guanyar un mes i mig,
exacte,
com a molt.
Exacte. És que, de fet, ens ho van dir fa poc. Ens van dir, per molt bé que haguessis fet aquestes... que no t'haguessis passat... que tothom hagués portat els papers bé, ens haguéssim estalviat potser un mes. Perquè, clar, les ajudes del lloguer per mi ha estat el més simptomàtic, perquè eren 500 persones. Full per full. Com ho tens? Què cobres? Què guanyes? Porta'm les factures. Què deus? Deus un no sé què. Clar, això ha sigut terrible, és veritat. Ha sigut una malaltia, perquè hem tardat molt de temps. Però el procediment ha estat aquest. Ara intentarem, evidentment, que ara que ja ho sabem, mirarem les fórmules dins de la normativa i la legalitat, perquè fins que no canvi, a no ser que algú des de dalt digui mira, ens inventarem un procediment express per Covid. Doncs és l'únic màxim que es podria fer, però evidentment s'ha de fer molt millor. Amb això sí que estic d'acord, que s'ha de buscar la fórmula per fer-ho molt més ràpid.
Cal entendre, per tant, que vaja, s'han pagat els ajuts i d'aquí 4 dies, una setmana o 15 dies, se suposa que se n'hauran de posar en marxa d'altres, perquè si la tramitació és així de llarga, arribarien a ser cobrats la primavera de l'any que ve.
Exacte. No, de fet, n'hi ha alguns, en les ajudes al lloguer, que ja s'han fet, ja està tot el tràmit, era per un any, era de maig a maig.
Exacte.
I per tant, el tràmit aquest sí que ja està. Aquests ara cobren una part, el desembre cobren una altra part, el febrer o març l'altre, vull dir, aquests ja estan. Però és cert que d'altres no. I evidentment hi ha gent que m'ha dit que bé, gràcies, he cobrat i ara què he de fer per demanar la propera?
Per això ho dic, perquè segurament, com passa en la majoria de casos de dificultats, els diners entren per la porta i surten per la finestra perquè no hi ha ni temps de veure'ls que ja van a pagar totes les necessitats endarrerides de tots aquests mesos. Per tant,
també a nivell econòmic jo penso que és molt important que flexibilitzem les coses perquè les ajudes són molt necessàries, però un ajuntament... És normal que tenim un límit nosaltres per donar ajudes. Però penso que és molt important el facilitar les coses. Què és facilitar les coses? Per exemple, recordar la gent, hi ha un decret dels lloguers perquè a través de la Generalitat perquè paguin el 50%. Doncs facilitar a la gent i explicar-li que hi ha aquest decret. Facilitar el trasllat d'activitats, que hi ha molta gent que ens ha demanat. No ens feu pagar una llicència d'activitat nova i tenen tota la raó del món. Si ara estàs traslladant, facilitem-ho. Baixar els imports de la taxa per obrir una activitat nova. Vull dir, tot això sí que ho hem de facilitar. Igual que continuem facilitant el tema de les terrasses, continuem facilitant el tema d'horaris. Vull dir, tot el que puguem nosaltres facilitar, això jo penso que ha de ser el primer, perquè ja sabem que les ajudes... doncs podrem arribar fins on puguem arribar, clar, com a municipi.
10:49, hem de suposar, bé, en aquest ple no, però el ple de desembre posarà sobre la taula ja el pressupost del 2021?
Sí, s'està treballant per això. De fet, a govern ja l'hem treballat el pressupost. Aquesta setmana que ve, no sé si és aquesta setmana ja, la regidora Carme Almirall ja queda amb els partits de l'oposició per anar-los explicant i perquè vagin fent les seves aportacions, perquè si la nostra intenció és al desembre portar-lo ja al pressupost.
Fa pocs dies piulàveu també l'agenda de trobades que heu tingut amb els diferents representants de l'oposició. Fins i tot algú us deia, bé, doncs, que sigui així moltes vegades. Bé, com han anat aquestes converses? Quina valoració en feu?
Bé, força bé, de fet. Jo vaig esperar-me una mica perquè, com bé saps, tenia també una trobada amb els exalcaldes, que va ser una trobada molt, molt gratificant, i vaig pensar, parlaré després amb ells perquè així també ho podré compartir. I així va ser, ho vaig compartir, i la veritat que amb els grups de l'oposició, bé, vull dir, ells estan disposats a ajudar en el que calgui. Els hi vaig comentar precisament dos temes, un que era aquesta, la tornada en aquest pacte, els vaig explicar que havia el canvi aquest a un pla d'actuacions per fer front al Covid, que penso que han d'estar, perquè són partits polítics que els interessa, evidentment, que estan treballant per Sitges i, per tant, penso que han d'estar dins d'aquest pacte. I també vam estar parlant del pressupost, també els hi vaig dir que ara els convocarien des de la regidoria i perquè facin les aportacions, que creguin. Clar, alguns diuen, no, ja teniu majoria, és igual, dic no, però el fet és que com més participatiu sigui i com més consens n'hi hagi, sempre millor. I més en aquestes circumstàncies que estem en un moment molt difícil i que serà un pressupost que bàsicament es centrarà en ajudar la gent, ajudar... o sigui, aquí les partides que hem enfortit és tots els serveis socials i tota la promoció econòmica. Això ho tenim claríssim, que serà un pressupost, diguem, en aquest sentit molt especial, no? Perquè és per fer front a la pandèmia que ens ha vingut.
Constateu un cert acostament o una major capacitat de diàleg, o veritablement, quan l'oposició encara diu que l'alcaldessa li està costant molt aquest diàleg?
Jo crec que sí, jo crec que diàleg n'hi ha i de fet, per una via o una altra, ara és cert que el diàleg va ser més directament des de l'alcaldessa, que segurament és el que ells també volien més. Però jo veig que diàleg n'hi ha perquè han estat parlant contínuament, per exemple, amb Hisenda pel tema de les ordenances. Ara tornaran pel tema del pressupost. Han parlat molt també durant el Covid, hem estat parlant molt amb la regidoria de Salut Pública. Vull dir, clar, contacte n'hi ha hagut moltíssim i, de fet, jo a vegades ho penso, no? Aquells partits que són un sol regidor no donen a l'abast de tantes reunions i tantes trobades, perquè, clar, els que són més, mira, però els que són un, doncs els és més complicat. Jo crec que sí, que hi ha força diàleg. Segurament ells volien aquest diàleg més personal amb mi mateixa i així ho he fet i així continuaré fent-ho.
I els exalcaldes què diuen? Que no es voldrien trobar la pell de l'alcaldessa o què?
Sí, exacte. Però la veritat que va ser molt interessant, perquè van mostrar-se absolutament al meu costat pel que necessiti, pel que faci falta. Ells realment van dir que cadascú s'havia trobat amb alguna cosa, diguem, el que va fer el pla general, deien...
Cert.
L'altre, quan el Jordi Serra parlava que en l'època que es van començar a fer els grans hotels, els Meliàs i el Dolç, cadascú havia passat un moment així una mica històric, podríem dir, però és cert que clar, una pandèmia doncs, ho trobaven molt més molt fort, però sí que van mostrar absolutament això, suport total. Ens vam sentir tots molt còmodes, ens va fer també certa gràcia, no?, que encara hi havia temes que encara anàvem arrastrant des de feia tants anys i que compartíem moltíssimes coses.
Com la façana litoral, no?
Per exemple, la façana litoral, la depuradora de Garraf, que vam parlar, les cases dels mestres... En fi, coses que els hi vaig dir que havien desencallat o que havien canviat i estaven tan contents i realment coses que deien és que seguim amb el mateix de fa no sé quants anys. Però la veritat que a mi em va servir de moltíssim la seva experiència. Em va sorprendre en algunes coses, per exemple, van parlar molt de la participació ciutadana, coses que segurament en la seva època no se'n parlava, no? I en canvi ells ara pensen que és bàsic que allò que fem ho fem tot en participació ciutadana, a mi em va agradar molt això. I tot el seu recolzament. Jo els hi agraeixo molt. A mi em va servir de molt, la veritat.
Algú d'ells va tenir alguna, no ho sé, alguna pensada, alguna iniciativa o alguna estratègia de cara al futur? Ja no dic per la Covid, perquè segurament totes les estratègies ja s'han posat sobre la taula i és difícil trobar-ne de noves, però de cara a allò que d'alguna manera també es va plantejar en l'inici d'aquest pacte local per la recuperació que sobre el model econòmic, sobre el model de Sitges com a municipi?
Sí, de fet vam parlar molt això, de que cal una estratègia del sector econòmic de Sitges. Moltes vegades es diu buscar nous sectors econòmics i més que buscar nous sectors econòmics ha de ser sectors econòmics compatibles amb el turisme, perquè el turisme està aquí i s'ha de quedar, perquè Sitges és una destinació turística potent i forta i encara tenim moltíssim per seguir fent. Ara, segurament aquesta destinació turística ha de compartir amb altres sectors, no? I vam parlar molt del sector tecnològic, vam parlar molt també de les polítiques mediambientals i com hem de ser un exemple de com compartim això. Penso que és que en això Sitges té molt de futur. És que absolutament tothom t'ho diu, perquè és veritat, i hem de treballar per buscar nous models, a vegades fins i tot pues això, nous, potser canviar alguns models turístics, que de fet ja estan canviant, perquè Sitges no és un model turístic com podria ser el model turístic típic, no? De massificació, com pot ser un Canàries, un Balears, o, no? O a vegades més propers aquí un Lloret de Mar, un Salou. Sitges ja no és així. I Sitges té moltíssim turisme també d'empresa, que potser és cap allà on hem d'anar, no? A agafar aquest turisme d'empresa, que precisament necessita molta tecnologia, aquest turisme que respecta molt el... que demanda molt un turisme sostenible, i en aquesta estratègia sí que van sortir forces idees.
En aquests tres minuts finals, dues coses. Ahir el regidor David Martínez deia, tot i que no sé, no era del seu àmbit específic, però sí que reconeixia que Sitges necessita fer alguna cosa pel lleure de les famílies. Parlàvem dels parcs infantils i de fins a quin punt també aquesta és una assignatura pendent que no acaba, se n'han obert de nous, evidentment, o se n'han arreglat algunes zones, però el regidor en reconeixia que Sitges ha pensat poc en aquest lleure de les famílies, més enllà de poder anar al passeig o als jardins de Terramar. Sinó, allò, una destinació que veritablement tingui espais de joc, espais de noves propostes en aquest sentit. Hi esteu d'acord?
Sí, totalment. Perquè, de fet, jo com a regidora de turisme ja vam començar a treballar molt amb el turisme familiar, i el que precisament ens deien tots els estudis és que ens faltava, doncs això, segurament tenir més espais pels nens i les nenes, perquè si no, no pot ser en turisme familiar si no tens infraestructura per això. Per tant, estic totalment d'acord. Jo crec que aquí, en els esdeveniments, també hi ha una feina. Moltes vegades els esdeveniments que fem a Sitges, que en fem moltíssims, estan també molt pensats pels adults. I quan hem fet algun esdeveniment que ha pensat una mica més amb les famílies, ha tingut èxit. Jo me'n recordo amb aquella fira, amb el, com es deia, el dels formatges, el Cheese...
Sí, el Sitges Cheese Festival.
Exacte. Aquest era una petita mostra de com fer esdeveniments que tinguin molt en compte les famílies. I aleshores allà hi havia una petita enterimat on a la nit hi havia concert de música, a la tarda hi havia coses per a les famílies. I molta gent ens ho va dir. Ens va dir, està molt bé perquè he pogut vindre amb els nens i he pogut estar fins a les 10 de la nit i ells han estat també han tingut coses. Bé, jo penso que sí, que hem de continuar treballant en aquest sentit i que sí, que fa falta, és veritat.
I una qüestió final, quantes sessions al Parlament us queden?
Poquetes. Bueno, avui tinc una comissió, precisament, però el 21 de desembre ja s'acaba, o sigui, ja s'acaba la legislatura. O sigui, que poques.
Ho teníeu pensat de fa temps, això, perquè ens ho vàreu comentar, la sí. No continuïtat com a parlamentària. Esclar, com ho heu viscut, això? Perquè també aquesta faceta ha estat intensa, però a la vegada trasbalsada per 50.000 coses, no?
Exacte. A veure, jo des del primer dia que ho vaig agafar, jo vaig dir que agafava l'acta de diputada per responsabilitat perquè el Garraf m'havia escollit, però és cert que era un moment per mi molt complicat perquè acabava de ser escollida alcaldessa, estava llavors en minoria i realment ha estat molt intens, no? Però a més he viscut un moment al Parlament amb la Covid, amb els presos, amb polítics, vull dir, ha sigut un any molt... molt convuls i que tampoc he pogut, segurament, gaudir d'una legislatura normal. Però ha estat molt enriquidor per mi. I a mi m'ha agradat moltíssim l'experiència al Parlament. Penso que és molt important que la gent que estem als municipis també estiguem al Parlament o almenys tinguem veu perquè se'ns escolti. Això sí que penso que ha estat molt important.
Ens quedem amb aquesta reflexió. Aurora Carbonell, gràcies una vegada més.
moltes gràcies a vosaltres i gràcies per l'esforç que feu fent això, que estan les missions i tot, perquè això no pari.
Acabarem bojos, però ens en sortirem tots plegats. Gràcies de nou.
Moltes gràcies.
A tots vostès, demà a les 9 i tornem. Adéu-siau.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.